Doncs vinga, un butlletí més que tenim al sac. És dimarts, obrim la Nacional 240 i, per tant, he de dir, ja saben, no?, les paraules màgiques dels dimarts a aquesta hora. Ricard Álvarez, molt bon dia.
Mònica Carrasco, bon
què
dia.
Què tal? Com ho portes, això?
Molt bé, ho porto.
Molt bé. Sí. Tens una energia els dimarts?
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé...
Sí. Ja saps que a mi el tema gastronòmic m'agrada,
eh? T'obre. T'obre sí. La gana, no?, i l'esperit, diguéssim. No, la veritat és que la gastronomia és un món, jo crec, que... No? O sigui, en sabrem més o menys de cuinar, però menjar ens agrada de tothom.
Ah, això sí.
És que aquí...
A més, és curiós perquè això, és, a vegades et diuen, no, és que jo no hi entenc. És igual, a tu t'agrada o no t'agrada?
Ah, t'agrada...
És com el tema dels vins. A tu t'agrada o no t'agrada, ja està, és igual.
Clar,
si
no cal saber-ne, no?
No
cal ser un expert, s'ha de saber allò, el que ens agrada i disfrutar-ho, perquè què hi ha millor en aquest país, a més que ho acostumem a celebrar pràcticament tot al voltant de la taula, no?
Sí,
totes les celebracions
sí, sí.
Van lligades sempre, no? A un menjar, no?
Sí, sí, sí.
Ara que estem en Quaresma, no? Bueno, mil coses.
Sí, sí, sí.
Clar, exacte. Doncs, escolta, quin sap i molt de menjar bé i de cuinar bé, no com tu i com jo, és el nostre cuiner resident d'aquest mes de març, és l'Antonio Escaño de la Glorieta del Castell. Antonio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia,
estàs?
Antonio.
Bé, molt bé.
Bé? Molt enfeinat aquests dies o què?
Sí, gràcies a Déu,
sí?
No ens podem queixar.
Hi ha sí, sí. Demanda, no? Ja.
Pues sí, la veritat és que sí.
Comenceu a notar... Hi ha molt turista per Reus o encara és aviat?
No, és aviat. És aviat.
És aviat. Sí, ara
sí, sí.
La cosa va de,
sí, sí, sí.
Va de baixa.
Sí, hi ha algun turista perquè són turistes que igual tenen doncs, cases o pisos per aquí, són
clar.
Residents i sí.
Però sí, bueno, és que de fet aquest any Setmana Santa ve tan tard,
ve
no?
Molt tard, ve molt
no sé
tard.
Això...
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Farà
home, jo crec que això es nota.
Es notarà, es notarà.
Sí, sí.
La gent, ara ja ve un període de molt poques festes, no? De
tal,
la... Però bé, i poques festes les que feu al vostre gremi, Antonio, no? Que al final, tu en el teu cas tanqueu els dimarts, però la resta de
clar,
dies,
resta
dissabte,
de dies,
diumenge és igual.
Exacte, és com més feina dient. Sí,
a treballar,
sí.
No? A treballar pel,
tant, bueno, ja
pels altres. Al final un
s'acostuma,
suposo,
sí,
no?
Sí. Bueno, jo a mi m'agrada fer el dimarts potser més que un diumenge, la veritat.
Sí?
Perquè vas al dimarts i està tot obert. Pots anar a tot arreu.
Bueno, a tot...
És una experiència diferent, eh?
Clar.
Sí, sí, sí.
Clar, els que estem acostumats sempre a tenir festa el diumenge,
clar.
Doncs ja, ja t'has acostumat i tal, però és veritat que agafar un altre dia així entre setmana t'obre unes possibilitats que els diumenges no tens, eh?
Ah,
clar.
Efectivament. Sí,
mira,
sí.
Parlàvem amb l'Antoni, ara explicarem una interioritat, em deia, mira, em sap greu perquè molts restaurants que m'agradaria anar tanquen també el
també
dimarts,
clar, sí, sí.
No hi puc anar, no? I em deia, parlàvem justament, mira, d'un restaurant lleidatà, d'un cuiner lleidatà, el de la Boscana,
el
Joel Castanyer,
sí, sí.
I deia l'Antonio, estava meravellat amb la Boscana, eh, Ricard?
Sí, 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 sí.
És un dels restaurants que més m'agrada també, i ell com a persona també, eh? Vull dir que...
Hi ha molts xefs, molts cuiners joves a les comarques de Lleida, també
sí,
a les
sí.
De Tarragona, no? Jo crec que hi ha una mica, hi ha una nova generació que ve apretant moltíssim,
molt,
eh, Antonio?
Sí, molt, molt, molt. Vull dir que això s'ha millorat moltíssim, moltíssim. Mm-hmm.
No sé, l'altre dia ens deies que portes 28 anys amb la Glorieta
28.
Aquí a la plaça del Castell, però no és el teu primer restaurant,
no.
Diguéssim, no? Tu portes molts sí. Més anys als fogons.
Sí, bueno, jo vaig tindre també un altre restaurant, que em vaig equivocar potser de soci.
Això ja passa.
Sí, que es deia la Caseta Roja.
Sí.
Està doncs, sortint de Cambrils a 4 quilòmetres, era un mas molt antic, molt maco. Jo ho enyoro molt, també.
Sí, eh?
Perquè, clar, bueno, vam muntar en altres i, clar, era un mas molt antic, també. Era de l'any 1614.
Imagina't.
I el vam restaurar tot. Per dins era molt maco, sí, sí, molt.
Però vull bueno. Dir que tu, al posar-te als fogons, et ve de,
sí,
de més enrere. No
sí,
sé com,
bueno,
com vas començar, tu.
Sí, jo vaig començar als 16 anys.
Sí.
Mm. Jo no he pogut anar a l'escola d'hostaleria, ja m'hagués agradat, i fet reciclatges, evidentment. Jo ho he fet, vaig fer un reciclatge molt bo, perquè amb un cuiner basc, que ja està retirat, que tenia un restaurant a Madrid que en aquell temps es deia Jaún de Alzate,
sí.
Tenia estrella Michelin i tot això, va ser un dels cuiners també d'aquests de, com l'Arzac, Berzategui, coses així que van sortir doncs, apretant fort. I allà vaig fer un estratge d'uns 4 mesos amb ell. I la veritat que va ser una experiència molt maca i em va ajudar molt, la veritat.
Mm-hmm. Però
sí,
tu vas
sí.
Començar als 16 anys perquè ja et cridava
sí,
el món de la cuina?
Sí, m'agradava.
O...
Jo estudiava sí? I, clar, primerament guanyava més cèntims a la cuina
ah.
I a més m'agradava. M'agradava, sí, sí.
Sí, sí tu sí. ja tenies visió i vas dir, mira, comencem, em vull encarar cap aquí, no? I després,
sí, sí,
doncs,
sí,
ja
sí,
la vida et va portant per altres llocs. No sé si recordes el primer dia que vas començar a treballar a una cuina.
Sí.
On va ser?
Sí, sí, aquí. Bueno, vaig començar a treballar aquí a un hotel que és de l'Hotel La Dorada,
sí.
Aquí a Cambrils. Sí, sí. I el primer dia, i més a més, el vaig estrenar. O sigui, s'inaugurava aquest hotel. Restaurant. Sí, sí, i treballava molt, la veritat, eh? El primer dia em van fer fregar totes les paroles que hi havia.
Això és un clàssic,
sí,
no? És,
sí, sí, i quan vaig tornar, quan les vaig fregar totes, me diu el jefe de cuina, diu, ara comencen una altra vegada pel mateix puesto i les tornes a rentar. Dic, home, però si estan netes ja totes i són noves. Diu, bueno, tu renta-les una altra vegada.
Imagina't.
En què vaig et dir el què? Quan les vaig acabar, però amb sabó, eh?
Sí, sí.
I em mirava, eh? Sí, sí, quan vaig acabar i em diu, això és perquè tinguis en compte que la cuina és el més net que ha d'haver. Mira. Això. Això sempre hi tinc gravat.
Quina lliçó. Sí, sí.
Aquest no? Senyor se deia León, el nom no me'n recordo, però es deia León.
Quina lliçó, no? No, no, és sí, que això sí. És un tema... Mira, i suposo que això va plantar llavor, diguéssim, en l'Antonio, Ricard, perquè si vas aquí a la Glorieta del Castell, a la plaça del Castell número 2, de fet, a la cuina, tu quan entres al restaurant, mm-hmm. està en un primer pis, però la veus, teniu vidre perquè sí, sí. es vegi el que esteu fent a dins,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, no la veus mentre estàs assegut menjant, però...
Sí, sí, només entrar...
Però que està a la vista,
està a la vista.
No pots amagar res.
Sabeu, sí, sí.
Molt bé.
Està a la vista, vull dir que suposo que, mira, aquí alguna cosa del subconscient, no?, d'aquest sí, primer sí, dia sí, de les peroles t'ha quedat,
és veritat.
Eh?
A més, hi ha una anècdota perquè abans es podia tirar serradures de terra a les cuines.
Ah, sí?
Sí, sí,
sí, es podia tirar.
Sí.
Aquest home, bueno, ni veure una gota, eh? No volia la serradura, diu, això és un sacrilegi tirar això a terra. Sí. No volia.
Estirava pel tema de, per no lliscar, pel tema de la humitat.
Ah, això clar. Mateix, però ell no volia tirar serradures, a fregar i netejar i procurar no tirar res a terra. Bueno.
No sé si tu li has arribat a fer algú que hagis tingut treballant amb tu al teu restaurant allò el primer dia que arribi a fer-li fregar peroles. Ho has fet això, Antoni,
no,
o no?
No, però freguen, eh? Però freguen, sí, sí, sí.
Quants sou a l'equip de la Glorieta?
Bueno, nosaltres som 6 a la cuina.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Caram.
És que el que passa és que nosaltres ho fem tot.
Tot, és veritat. Les postres, tot. Tot és elaborat.
Sí.
Bueno, però si és a la cuina, s'ha d'estar organitzat, eh?
Sí, no, clar. I tots fem de tot, eh? Vull dir que tots han de fregar també paroles, eh?
Sí.
Perquè, clar, hi ha una noia que fa molts anys que frega les cassoles i els plats i tot això, però en acabat, nosaltres quan acabem també anem a ajudar-la, perquè evidentment també no us ajuden altres, eh?
Clar, clar.
Vull dir que llavors tots, incluït jo, eh?
Ja m'ho crec, que fregues peroles.
Vull dir que quan un acaba la seva feina, si no té res que fer, ha d'anar a ajudar-la també. Vull dir que tots fem de tot.
Mm-hmm.
Jo crec que s'ha de ser així, eh?
Clar.
Ha de ser un equip.
Ha de ser així, correcte.
Ha de ser un equip.
Clar, tots són importants a la cadena, clar.
Jo estic al quart fred i només faig el quart fred. No. Si aquell va una miqueta xuxat de feina, doncs s'ha d'anar a ajudar, si un no té feina.
Per tant, mira, neteja, organització, imprescindible, no? Col·laboració,
sí, sí,
perquè
sí,
a més, no sé, tinc curiositat, per exemple, quan creu algun plat al restaurant, no sé si hi ha... Suposo que les idees són una mica en comú, no? Algú potser té una idea i l'altre el millora, no?
Sí. Bueno, no, normalment sóc jo el que em quedo quan marxen tots i faig les proves. Llavors, l'endemà ja ho poso en pràctica amb ells.
Mira, bueno, Antonio, sí. Si necessites un dia un panell de cata, el Ricard i jo estem encantats, eh?
Bueno, ahir mateix, avui m'he aixecat per vindre aquí, però en canvi ahir eren les 2 i algo i estava dins de la cuina.
Estaves ahir fent proves, creant nous plats.
Sí, estava fent unes proves perquè feia, sí.
De
la matinada,
entenc.
De la matinada, caram. Sí.
Imagina't, clar, perquè suposo que ara, bueno, encara queden dies, però amb el canvi també de temporada, canvi de carta, no?
Molt bé, ara canviarem sobre uns plats que... Per exemple, estic entre els pèsols, les faves que surten ara també, s'ha de retendre els pèsols també,
clar.
I s'ha de fer algun
plat. Sempre s'ha d'estar barrinant,
sí, molt bé. Clar, mirant els costos també, perquè és important.
Sí, senyor. No, és, sí, s'ha de mirar tot, Déu-n'hi-do. A vegades anem als restaurants,
difícil,
restaurants i veiem el menú i no som conscients potser de tot el que hi ha darrere.
No, clar.
Déu-n'hi-do.
Molta feina, sí. Jo ho faig a la nit perquè és quan no n'hi ha ningú me'n pregunta res, ningú em diu res, i estic tranquil i puc pensar i puc apuntar coses. I
no sona el telèfon, no?
No em sona el telèfon.
Molt bé, doncs escolta, la setmana passada vam fer una recepta de tàper, apta també per no tàper, molt interessant. Avui et demanem, Antònia, una recepta perquè, allò, si fem un dinar, un sopar a casa... Deixem a la gent una mica impressionada, però que no sigui gaire complicada,
No.
A veure,
que no
sigui per quedar bé.
Per quedar bé, a veure.
Sí. Per quedar bé. I coses que tinguem a la mà.
Sí, sí, fàcilet, vinga.
Bueno, en aquest cas, si ho fem per sopar, doncs serà un bon peix.
Molt bé.
A veure, un peix pot ser lluç, pot ser bacallà, també. Un bon bacallà de salat, un bon llom de bacallà. Pot ser rap, llobarro, el que vulguem, no? Però també uns peixos una miqueta consistents, No ho farem amb un llenguado. Que més aviat tindrà el sabor del que li posarem que no pas del peix.
Del llenguado, va, és un peix amb sabor...
La corbina, que és també és un peix molt bo, també, que molta gent no ho coneix, en canvi s'assembla molt al llobarro.
Sí.
I és un peix bastant consistent per posar al forn, també. ara també vindrà la temporada del bacallà a l'escrei, uh-huh. aquest, el bacallà negre que nosaltres li diem, que és boníssim també, és un bacallà molt bo, fresc, no? Doncs pues, bueno, podem posar qualsevol peix aquest.
Molt
jo
bé.
En aquest cas ho he fet amb bacallà, eh?
Vull dir que va, ens va ideal tenim... per aquesta temporada
exacte,
també, no? Per ara, bacallà...
A la nevera, que no se'ns fa molt bé tan aviat com un peix fresc, no? I efectivament, com ara anem de cara a Setmana Santa, potser
clar,
un bacallà
perfecte,
també, eh?
El bacallà.
Sí, sí. Doncs, bueno, agafarem unes peces de bacallà, que sigui doblet, eh? D'aproximadament entre 180 a 200 grams, eh? I ho posarem amb una safata al forn, amb una miqueta d'aigua a sota.
Uh-huh. Eh?
Mentrestant, prepararem una bona picada que li posarem aquí al damunt. Serà un plat senzill i boníssim, eh?
Vinga.
I una miqueta diferent, de sabor diferent dels altres.
M'agrada, m'agrada.
Vale, molt bé. Agafarem, com estem al País de l'Avellana, doncs agafarem unes 10 o 12 avellanes torrades.
Avellana posa... de Reus, eh, Ricard?
Sí, 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 sí.
I les posem amb un got de Turmix. Serà fàcil, eh? Vull dir que i no molt complicat per la gent. Però, bueno, farem un pesto una miqueta diferent, eh? També amb un sabor diferent. Tirarem un bon grapat de fulles d'alfàbrega dins el got del Turmix. Aproximadament, en, jo què sé, en grams, no sé. Perquè, clar, això pesa molt poquet, però un bon grapat. Que hi ha alegria d'alfàbrega, eh?
Alegria d'alfàbrega.
Molt bé. Llavors tirarem també entre 50 i 100 grams d'oli d'oliva verge, si pot ser de la zona, que és la de l'oci urana. Jo soc un enamorat d'aquest oli. Aunque el de la Garriga també és molt bo, eh?
Les Garrigues també és fantàstic, eh?
També.
El que tinguem més a mà, però
també.
Que sigui de
sí,
prop.
Sí,
siguem on siguem.
De les Garrigues també és boníssim, mm-hmm. eh? Sí, sí. I llavors tirarem un parell de cullerades de parmesano reggiano.
Molt bé.
Si el trobem ja ratllat, bé, si no el ratllem i el tirem dins del got del Turmix. D'acord? Llavors agafarem una ceba tendra, però no li tirarem la ceba. Tirarem el que són les fulles verdes.
Ah, guaita.
Tindrà un sabor potent de ceba. Però tampoc no es passarem, eh? Tirant-li. Tot això, com és de color verd i la fàbrica és de color verd, ja no es variarà tampoc el color d'aquest pesto.
Molt bé.
D'acord? Llavors posem dins, tirem no res, una culleradeta d'aigua i ho triturem tot amb el Turmix. Si queden trossos d'avellana una miqueta gruixudets, millor que millor. ¿Vale? Llavors fem quantitat per posar los quatre bacallars. Los quatre, perquè ho farem per quatre persones, no? Aproximadament. I deixarem pesto per posar-li encabat. ¿Vale? Doncs, bueno, doncs ara afegim el pesto aquest pel damunt, amb abundància, eh? Damunt del llom del bacallà o de qualsevol peix, com han dit abans. I ho posem al forn. El forn jo el posaria el de casa a uns 180 graus. No cal que ho tinguem precalentat, sinó ho posem perquè així, a mica que es vagi calentant el forn, també s'anirà calentant el peix i no es quedarà tan eixut que si el posem un cop fort se quedarà molt eixut de fora i, segons com, una miqueta cru de dins. Aunque, bueno, jo no sóc molt partidari de fer els peixos molt, però clar, sobretot quan me'l tornen, escolta, me'l pots fer una miqueta més, jo dic,
clar, el peix però, en bueno, teoria l'hauríem de fer poc,
sí,
no?
Sí, o sigui... sí, bueno, que sigui també una miqueta perquè quedi melós, eh?
Exacte,
que
però bueno,
que, clar,
això va
a gustos. M'entens? Però bueno, i això ho posarem aproximadament entre 10-12 minuts.
Molt bé.
10-12 minuts. Vale? Ho triem del forn, ho emplatem, i llavors, en cada llum de bacallà, li tornem a posar el pesto pel damunt. Vale?
Uh-huh.
L'aigua que no s'hagi deixat a la safata, que és el suquet que no s'hagi deixat amb la miqueta d'aigua que li hagi imposat, i el suquet del bacallà, li tirem també al rededor, i afegim una altra vegada unes gotetes d'oli, sigui de les Garrigues, sigui de Siurana, en cru, uh-huh. I ja està.
Ah, que bo, ja però, clar, perquè boníssim. Haurà fet una mica de capa amb aquest pesto
mateix.
Que hem fet al
llavors,
forn,
li tornem
cruixent.
A posar el pesto fresc al damunt. I la veritat, l'aroma i el sabor que dona, espectacular i diferent del que trobo que...
I tant.
M'entens?
Boníssim, boníssim. Em sembla una... això, mira, ves que no ho faci jo avui per sopar,
sí, sí.
Antonio.
Bueno,
mira.
A l'acompanyament, jo faria unes patates bullides, per exemple, la patata Mona Lisa, que la podem bullir
sí.
Sencera, pelada, la posem a bullir, una vegada està bullida, la traiem i la tallem doncs, a daus o doncs, a quatre talls. I l'acompanyament, barrejada la patata amb el pesto aquest,
fantàstic, això. Ho m'està agafant
direu,
una gana.
Direu, no sé si és més bona la patata amb el pesto o
el
bacallà.
No sé si podré acabar el programa, Ricard, mira què et dic.
És que amb això quedarem bé, eh?
Amb això sí, i no és gens complicat
no,
el plat,
això,
eh?
No,
vull dir,
no,
és, mira, es tenia la idea, doncs la idea ja els hi ha regalat aquí l'Antonio Escaño de la Glorieta del Castell.
No,
apuntin
més...
aquest bacallà, eh?
Sí, hi ha un tinglado de gustos
fantàstic.
Interessant, eh?
Sí, sí, bueno, i aquí al Mercat de Reus tenim unes bacallaneries inclús aquí, a la ciutat, tant aquí al carrer Ample com al carrer de les Galanes, sí, que tenen uns bacallars ja dessalats i
tot. És veritat, és veritat. Anem a la bacallaneria a buscar-lo.
Boníssim, boníssim.
I tant. Molt bé, doncs escolta, molt bona idea aquesta recepta. Això cada setmana va millor, la setmana vinent, Antonio, no sé què ens portaràs, però bé, de moment, si us ha entrat molta, molta gana i no poden fer aquest bacallà, poden anar, ja saben, a la Glorieta del Castell, a la plaça del Castell número 2 de Reus. Tens apuntada l'adreça, Ricard?
Sí, 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 i la web.
Sí,
i,
ah, és veritat, també entra i tafaneja.
No, no, jo ja fa estona que estic mirant aquí, eh?
Ah.
Sí, ara ve. Restaurant la Glorieta del Castell.com.
A veure si la canviem ara a la web.
La renovaré una mica, no? S'ha d'estar a tot.
Sí, no, clar.
S'ha d'estar a tot, al dia de tot. Doncs, Antonio Escanyo, moltíssimes gràcies. Que tinguis bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Ricard, nosaltres ens aturem molt poqueta estona per la publicitat i seguim, va.
Fins ara.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Julen Lopetegui, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es la primera vez que habla en un medio de comunicación español?
Hoy hablo aquí porque es un compromiso que he adquirido contigo hace mucho tiempo.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid? ¿Florentino Pérez te dice algo?
No.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No.
¿Sería seleccionador con Rubiales de presidente de la federación?
Yo no digo de hasta ahora, veré nunca.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, Ricard, pues seguimos. ¿Tú has notado ya la llegada de la primavera en alguna cosa?
Ya te digo. Hombre,
¿sí, no?
Hombre, sobre todo porque en Lleida nos hemos ahorrado este año el tema de la niebla. Bueno. Ha salido el sol y ahora es ya como que no estamos, pero la primavera la sangre altera.
La sangre altera, se nota. No estamos oficialmente, pero la temperatura nos dice que lo parece de momento. Y la verdad es que la llegada de la primavera significa pues preocupación por un problema que afecta especialmente a nosotras, a las mujeres, los capilares o arañas vasculares en las piernas. Hoy hablamos de este tema con la doctora Torrejón, de cuál es el mejor tratamiento. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Muy bien.
Oiga, ¿hay más de un tratamiento para este problema, para estas arañas vasculares?
Correcto, hay más de uno. Hasta hace relativamente no mucho había solamente un tratamiento que eran los pinchazos. Y de hecho aquí en Cataluña había mucha gente que saltaba a Francia para hacerse la técnica que se llama esclerosis, es decir,
¿sí?
Ir pinchando. Sí, sí, había mucha gente. Ahora afortunadamente no tiene que ir porque hay magníficos profesionales aquí, ¿no? Entonces, una técnica es esta, que se llama esclerosis vasculares, y luego sí que más recientemente, hace aproximadamente unos 20 años, ha surgido otra técnica que es el uso del láser. El uso del láser es una luz, con lo cual hoy por hoy tendríamos pues dos formas diferentes de poder tratar las arañas vasculares o los capilares.
Doctora, ¿cuáles serían las principales diferencias entre estos tratamientos?
Pues mira, pinchar y no pinchar, ¿qué significa esto?
Hombre, bastante.
Que es una gran diferencia, sí. ¿No? Las esclerosis vasculares significa coger una agujita muy pequeñita, muy chiquitina, entrar dentro de la luz del capilar, como si fuera un tubito, pues entrar ahí, inyectar un líquido y hacer que esa venita desaparezca, que se borre. Y lo otro, la otra técnica que es el láser, es el uso de la luz, ¿no? Un poco, todos tenemos la idea del láser como ese puntito rojo que se mueve, no es exactamente así, pero sí que es una luz que sin necesidad de pinchar, sin necesidad de introducir nada en la piel, va a hacer que el capilar, también se borre y desaparezca. Entonces, la principal diferencia entre ambos sería que uno es un procedimiento más cruento, más invasivo, el caso de los pinchazos, y el uso de la luz, que es un procedimiento menos invasivo, evidentemente.
Uh-huh. ¿Y la duración de los resultados? ¿Estamos hablando de resultados definitivos o estamos hablando de resultados de larga duración, pero no definitivos?
Bravo y buenísima pregunta. Definitivo, imposible, no se pueden prometer, y si alguien lo hace, no estará siendo honesto con el paciente, uh-huh. No se pueden prometer resultados definitivo por una razón, porque la principal influencia o la principal causa del problema circulatorio es la genética. Entonces, la genética lo que hace es que tengamos ahí, pues, como esa larva, ¿no?, que está ahí continuamente, que puede hacer que salgan capilares nuevos. Sí que es verdad que cuando hacemos un tratamiento, ya sea de esclerosis o de láser, y hacemos desaparecer los capilares que están en ese momento, esos normalmente con el láser va a ser imposible que vuelvan a aparecer, ¿de acuerdo? Pero no podemos evitar el hecho de que vuelvan a salir o que puedan salir otros nuevos. Y sí que es verdad también que en base a la forma de actuación que tienen las dos técnicas, los resultados que conseguimos con láser tienen una durabilidad en el tiempo muchísimo mayor que los que pueden tener las esclerosis. Por lo tanto, hoy por hoy la técnica menos invasiva, más cómoda, indolora y que tiene unos resultados más a largo plazo es láser.
Doctora Torrejón, ¿y en su centro cómo planteamos el tratamiento a estas arañas vasculares?
Pues mira, en primer lugar, para mí es imprescindible ver al paciente, porque tengo que analizar el problema y ver si efectivamente está indicado o no el tratamiento, porque a veces uno piensa que sí, pero no tiene indicación. Entonces, lo primero es hacer esa visita conmigo, y luego, una vez que yo lo he visto y le explico más o menos el tiempo de duración que tendrá, en qué va el tratamiento, todo, para que el paciente se sienta cómodo, entonces empezamos el tratamiento, que en el caso nuestro es presupuesto cerrado. ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista, una grandísima tranquilidad para los pacientes, porque tú vas a tener un presupuesto y tú sabes que nuestro compromiso es hasta que haya desaparecido hasta el capilar más chiquitillo, ¿vale? Y esto lo documentamos por escrito, es decir, nosotros, al estar registrado en Sanidad, estamos obligados a documentar por escrito todo lo que hacemos y le especificamos al paciente que así es, que no va a haber límite de sesiones, y también que documentamos con fotografía, es decir, hacemos fotografía antes de empezar y cuando damos el alta al paciente.
Uh-huh. Pues ya lo habéis oído, ¿eh? Mónica, sí. Sin miedo a que venga el buen tiempo, porque es. Tenemos soluciones, ¿eh? Y además merece la pena, ¿eh?, que os informéis personalmente con la doctora Torrejón, con quien hemos hablado hoy. Ella os verá personalmente y os dirá si se puede hacer o no el tratamiento y os dará un presupuesto sin límite de sesiones.
Y esto es muy importante, ¿eh, Ricard? Sí. Que nos digan si se puede hacer o no, que a veces correcto. Te dan gato por liebre.
Correcto, correcto.
Lo tenéis fácil, teléfono, mira, 934 14 36 31, 934 14 36 31. Y no esperéis mucho para solucionar el problema, ¿eh?
Que está el verano aquí ya, ¿eh?
Es que el verano está aquí.
A la vuelta de la esquina.
Gracias,
doctora.
Doctora
Torrejón, gracias.
Gracias.
Es que és veritat, Mònica, que l'estiu està aquí.
Pues sí, la veritat és que sí, aquella època que ja dius ara vaig a treure els pantalons curts i t'hi trobes, pam!
Dic que l'estiu està aquí i encara no ha entrat a la primavera, però és que és veritat,
bueno,
que això va molt ràpid.
Dies, queden pocs dies.
Mònica, arribem a dos quarts.
Vinga, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà.
I al punt de dos quarts hi arribarem amb uns consells publicitaris. Nosaltres ens prenem només dos minuts de mitja aturada perquè pugui entrar el nostre sibarit a l'estudi. L'Albert Rosa, mira, si ja està aquí amb els auriculars ja pràcticament posats, que és puntual.
Hostelbar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostelbar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas. Toma Flexium en articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium en articulaciones de Pharma OTC.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Y ahora inscripciones abiertas hasta el 26 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta noche me acompaña para abordar, comentar la actualidad del día.
Y cuando uno tiene que explicar qué es lo que quiso decir, mal lo has dicho.
Este domingo vamos a pedir en la calle que convoque elecciones.
El aceptar un mediador internacional.
Y ahora le preguntaremos a un experto.
Hay que actuar con eficacia.
Bueno, nos quedamos sin saber si juega Messi.
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes, por el bien de todos, por una iglesia viva.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
El Sibarita.
Vinga, seguim al migdia a COPE. Des d'ara i fins les dues parlem de gastronomia, d'alimentació, d'alta cuina, sempre, de cuina, del millor sentit de la paraula, i per això necessito el nostre expert en la matèria, expert en gastronomia, el nostre sibarita, l'Albert Rosa. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica. Carai, quina presentació.
Ai, noi, mira.
No, aquí som iguals. Sibarita som tots dos, per tant...
Sibarita jo crec que és tothom. Sí, és tothom, no? Sí, sí. Que t'agradi el món de la cuina, vull dir, no ho posem com una cosa elitista, sinó com algú que s'interessa i que li agrada el món de la cuina i provar i experimentar.
I que,
no?
Per sort, crec que cada cop n'hi ha més, perquè hi ha doncs, més educació, hi ha més interès. La gastronomia, al final, molts anys enrere, és simplement l'acció de menjar.
Sí.
I penso que ara ja hi ha doncs, aquest punt, no? També ja ho hem comentat altres vegades, el fet que hi hagi tants programes de televisió que en parlin, és discutible també, a vegades, si... ho podrien fer encara amb una vessant més educativa,
didàctica,
no? Més didàctica, exacte. Però bé, això també ajuda, que hi hagi doncs, una curiositat i que cada cop la gent valori més la gastronomia.
Sí, senyor.
I nosaltres doncs, des d'aquí intentem fer el nostre petit gra de sorra per ajudar doncs, a donar a conèixer coses.
I que valorar la gastronomia és valorar el caviar i la truita de patata. Vull dir que no estem
mateix
aquí parlant només de coses inaccessibles.
Que vam començar per la truita de patates,
parlant
de...
És que a mi em sembla una cosa més meravellosa del món, ho continuo dient, O sigui, avui...
Ostres, ara acabo de recordar que la meva sogra no l'ha
portat encara. Oh, és veritat, se m'havia oblidat a mi també. Mira.
Cati, per favor. Sí, no, és veritat que més m'ho diu, però clar, com que...
Veus?
Mai sé...
Bueno, mira, que vingui un dia. Vine amb ella un dia.
Bé, sí.
Ah,
sí.
I així ens porta la truita, fem aquí un pica-pica.
Programa al final, res.
Programa al final. Bueno, ja farem el pica-pica a partir de les dues, però bé, com que vens a última hora ja ens va bé.
Exacte,
per horari. Exacte. Però bé, avui veníem a parlar, ho vam anunciar ja la setmana passada,
sí.
Vas apuntar algunes coses d'aquesta filosofia, no? Aquesta manera de fer, aquest slow food. Què vol dir això exactament, Albert?
Bé, slow food. És un moviment, ara escoltarem, hem parlat amb una persona de... Això ho vam dir la setmana passada, que hi ha molts poquets restaurants a la província de Tarragona amb el segell de qualitat de slow food. Un d'ells és el Lola Bistró d'Altafulla. Vam parlar amb el David Amorós, que és el seu xef i copropietari, i ell ens explicava doncs, en què consisteix aquest moviment, d'on prové, i al final és anar una mica a la contra del que s'ha acabat instaurant a moltíssims llocs del planeta, perquè el fenomen globalització a vegades comporta una sèrie de coses que potser no són tan, tan bones, i en el sector alimentari doncs, bueno, ja fa molt de temps que existeixen les cadenes de fast food, i aquí és una qüestió de que, clar, la qualitat, bueno, és potser discutible, si més no, perquè interessa més un volum que no pas a anar a mirar el producte, no? Slow Food va néixer precisament per lluitar pel contrari, per treballar el producte local, el bon tracte amb el proveïdor de proximitat, i al final doncs això és un sistema, és una organització que el que intenta és fomentar això, el màxim respecte pel producte, insisteixo, sobretot de prop, per no anar cap a la globalització, perquè al final és molt fàcil comprar a l'altra punta del món perquè t'arribi X. Llavors aquí, com que sempre hem dit que defensem temporalitat i proximitat, vam pensar que era ideal parlar de Slow Food, i més tenint en compte que la setmana que ve, que el dilluns hi ha l'acte d'entrega a l'Ametlla de Mar de les noves plaques de tots els restaurants Slow Food de Catalunya, i com que també ho fan aquí ben apropet, no? A l'Ametlla, doncs pensem que és la manera d'introduir el tema i avançar-nos a aquesta notícia doncs, que tindrem la setmana que ve. Com dèiem, vam parlar amb el David Amorós de l'Ola Vista d'Altafulla, i si et sembla, veiem que ens expliqui ell exactament quin és l'origen i sobretot quins són els requisits, els bàsics, els principals, per formar part d'aquest moviment i que puguin reconèixer el teu establiment amb el segell.
Clar, quan veiem aquesta placa...
Sí, que és un cargol.
Sí, que sapiguem el que implica.
És un cargol amb el quilòmetre zero. Uh-huh. Ara veurem què es necessita per formar part d'aquest grup.
A veure.
Bueno, el moviment Slow Food és un moviment de petits restaurants que, al contrari del fast food, és el slow food, és dinar amb tranquil·litat, no? Sí. Diferent que el fast food. Bueno, això va néixer a Itàlia, pel Carlo Petrino, que era un anti-fast food. Va néixer aquest moviment, sobretot aquest moviment el que és apoyar els petits productors i els petits, diguéssim, els petits productors que fan productes molt específics i no passen per intermediaris. Nosaltres el que fem és comprar-li als productors, no tenim intermediaris. Llavors, això el que fa és enriquir el
producte local...
I tot, el que dius tu, el producte local. Bàsicament és això. No? I sobretot el que també és Slow Food és que el producte local és un producte de només de 100 quilòmetres. Tenim una carta que el 80% de tota aquesta carta no pot passar de més de 100 quilòmetres. No? Normalment no sé, bueno, una miqueta més pot ser, no? Perquè clar, de Tarragona no tenim vaques, eh? Tenim formatges, tenim que anar buscant. Hi ha formatges, però també tenim que anar buscant a lloc, no? Però limitem 100 quilòmetres. Normalment és això, normalment el més primordial que és el Slow Food. I només també, el que fa també Slow Food és cuinar, diguéssim, com diem, amb l'ànima, amb el cor, que vol dir això, que agafem la cuina de la iaia, de tota la vida, i nosaltres la transformem una miqueta, donant els nostres tocs, que això el que fem, pretenem que tot això no es perdi. Mm-hmm. Que ara, normalment, el 90% dels fills no cuinen, no?
És veritat, això ho hem dit aquí moltes vegades. Sí, sí. És importantíssima la cuina de la iaia.
Sí, sí. Aquest és l'esperit, al final, és cuina de iaia, cuina amb respecte, cuina amb carinyo, i sobretot que dins dels productes que fa servir, tractar directament amb el proveïdor, sense intermediaris, important, i que com a mínim un 80% de la carta sigui en productes de proximitat, que és curiós, se li diu quilòmetre zero, però el diàmetre, la franja, el radi d'acció arriba fins a 100, que a vegades pot passar una miqueta, però més o menys seria això, anar a buscar productes que tens a prop de casa. Aquest és l'essència de l'Slow Food. I, de fet, el que dèiem abans, això el que fa és reforçar la temporalitat i la proximitat, sobretot la temporalitat. Si és època de carxofa, doncs carxofa a la que s'acaba, doncs ofereixes una altra cosa.
Exacte.
I això, precisament, és el que ens explica el David.
Sí, ara que a vegades la gent... Bueno, de tot també costa, però bueno... ara, des de fa uns 5 o 6 anys, això està canviant molt. És impossible anar a comprar un supermercat i trobar el catxofes. El catxofes d'aquí era impossible. El catxofes venien de França, venien d'aquí el catxofes, no? I ara la gent... Jo crec que la gent ja comença a demanar-te aquestes coses. I quan li dius que el producte és aquí, canvia. No és el mateix comprar un tomàquet d'aquí que comprar un tomàquet d'allà baix. no té res a veure. Molta gent aquí em pregunta, escolti, que vostè no té... Com és que no té tomàquets a la carta? I li pregunto, és que no hi ha tomàquets? Com que no hi ha tomàquets? Si vaig aquí al supermercat en trobo, dic, sí, però no són tomàquets transgènics, no són tomàquets de temporada. Tot això el que intentem concluir la gent perquè sàpiga totes aquestes coses. Bueno, també és matxaca i que la gent s'està donant compte d'aquestes coses, perquè abans tot era, aquí hi ha de tot, però no hi ha de tot. Hi ha d'haver el que cada temporada ens dona la terra.
Ja té més raó que un sant.
Sí, sí. Al final, deia això, el David venia no a queixar-se, sinó a dir que la gent li costa a vegades entendre, però que en els últims anys sí que ja hi ha una sensibilització, hi ha cada cop doncs, això, més coneixement sobre el tema, i que bueno, mica en mica es va sabent doncs, educar, no? El que dèiem al començament, sobretot educar en el fet de que doncs, si ara és època d'un producte determinat és quan el tindràs en el màxim esplendor, que si tu pretens tenir un tomàquet fora de la seva època, aquest tomàquet no serà d'aquí, serà de vés a saber on, i després doncs, no et queixis de que el gust, que no hi trobo res, que és soso, que és insípid, lògic.
Mm-hmm,
hem de respectar els cicles de cultiu de la naturalesa de tota la vida, que això ho hem anat perdent justament amb la globalització que dèiem, i bé, doncs és una feina a fer entre tots una mica. Tot i així, el David també deia que continua havent-hi aquesta desconeixença, vull dir que encara falta, i que precisament els restaurants que formen part d'aquest segell de Slow Food, el que intenten, o un dels seus objectius, és justament explicar als seus clients en què consisteix això, per què són Slow Food.
Mm-hmm. Hi ha una certa part que sí, hi ha part que encara no sap ni el que és això. Jo, però ja estic jo per explicar-li, no? Estem nosaltres per explicar-les i dir-li, bueno, què és el Slow Food, què és el moviment aquest, què és el que aporta, la riquesa que aporta culinàriament, perquè, clar, tot això se'ls ja s'explica, i també entra, tant com entra amb el menjar, entra amb el món dels vins, els vins naturals, sense sulfits, o els vins, tot això que està també està sortint ara, o les cerveses artesanes, tot això, tot aquest món entra en Slow Food. Però bueno, és un món molt mal. I a més, la gent, quan comença a dir, ai, què bo està això? Doncs mira, aquestes verdures les fan aquí baix. A baix, això ho fan? Com és que aquest home fa verdures japoneses? Doncs mira, quin fem de verdures? M'entén que la gent tot que no s'acaba de creure tampoc que tingui, que puguem, que puguem tindre tot això.
No ens ho acabem de creure, eh?
Sí.
Fixa't,
sí,
desconeixement.
Sí, ho sentirem després, el tema de que no ens ho acabem de creure, això amb molts restauradors del territori ho hem comentat més d'una vegada, falta encara treballar més, fer més pinya, Això, ja et dic, ho escoltarem d'aquí una estoneta. Però em quedo amb el tema que també he deixat caure en aquest últim tall que escoltàvem del David, que és el tema dels vins, que això també, no només el menjar, també hem d'apostar pels vins. Sempre ho hem dit, no ens cansarem. Som la província amb més DOs de tot l'estat espanyol. Hem de fer per manera de donar a conèixer els nostres vins. Si no, no té cap mena de sentit. Al final, que acabin marxant tots fora, val, està molt bé, evidentment, s'ha de guanyar la vida, no?, el productor, en aquest cas el viticultor, però aquí hem d'aconseguir que la gent conegui els nostres vins. I els restaurants Slow Food també intenten doncs, treballar aquesta parcel·la. El David ens posava un exemple claríssim, que jo crec que és el referent a tenir en compte per part de tothom. Els vins de la Rioja, tu te'n vas a la Rioja i només trobes vins d'allí. Bueno, hem d'aplicar aquest model aquí sense que ningú es molesti, s'enfadi, que tothom entengui el per què a les cartes de restaurant Slow Food ha de tenir o han de ser-hi presents els nostres vins.
Al final has de prioritzar, no?, el producte de proximitat, simplement sí. Perquè és de proximitat, no? I el que tu deies, la majoria de cellers, i aquí en passen bastants al llarg de les setmanes,
sí, és veritat.
La majoria venen, la gran part de la seva producció la venen fora, no?
Sí, sí.
I aquesta tendència s'hauria, la lògica ens diu que hauria de ser a la inversa, no? Sí. Al final.
Clar, aquí també hi ha un tema de, amb el Carlos,
també
ho hem comentat més d'una vegada, canviar una mica la filosofia, la cultura del consum del vi, perquè aquí encara continuem sent un país molt, molt cerveser, molt de vermut potser, però el vi encara costa, sobretot en segons quines franges d'edat. Bé, també és una qüestió de cultura i d'educació, no? Didàctic, d'anar a ensenyant a la gent doncs, que tenim una meravellosa gamma de vins aquí,
sí.
I això que també és en relació a un augment del consum amb responsabilitat sempre, ara no...
Sí, sí, no, això sempre, evidentment.
Però que revertís aquest punt, no?, de que al final gairebé tots els cellers el que fan és el percentatge més elevat de vendes se'n van fora, són exportació. Bé, si podem fer que també aquest producte sigui més conegut aquí, fantàstic. El David mateix, el seu restaurant, puntualment, per fer una miqueta, bueno, novetat, potser algun cap de setmana ofereix vins francesos, simplement per bueno, eixamplar, no?, aquest coneixement, però en carta sempre treballa vins del territori i, de fet, això és el que ens explicava.
Jo també és el que estic lluitant molt, perquè venen a casa meva i em demanen un Rioja. Jo dic, per què m'estem a demanar un Rioja? És aquí, pues tenim 5 o 6 DAOs i tenim molts, molts vins. Si jo me'n vaig a la Rioja i demano un Rioja, em diran, vostè està boig? És que, a més, jo quan vaig a la Rioja, que ja he estat, o la Ribera, que ja he estat, no m'ha sacorgut demanar un vi d'allà, demanar un vi de fora d'allà, perquè, a més, ells no els tenen. Això és una cosa que estic lluitant molt, que no entenem per qui, perquè aquí, perquè aquí som així, i allà som de l'altra forma. Però, bueno, tot això a poc a poc.
És veritat, no? Allà directament, o sigui, tu, evidentment, jo vaig a La Rioja i no se m'acut demanar un vi que no sigui de La Rioja, no? Provaré el producte local.
És que si ho fas, tampoc tindràs opció perquè justament ho tenen claríssim.
Home, aniré a Galícia i demanaré un albariño, no? Sí. I jo crec que això... que sí, cada sí, zona, sí. Perquè a més, i mira, m'has donat una idea un dia per parlar també, o aquí, o a l'espai de vins. Les cartes de vins dels restaurants... no són perquè sí, és a dir, hi ha una tria, no? Com es fa aquesta tria prèvia? Una feina que seria interessant explicar-la, no? Algun dia també, clar, està pensada, si és un menú tancat, evidentment hi ha un maridatge associat, està pensadíssim, no? Però això, jo no tinc 10 vins així a la babala, mira aquests 10, clar, no? Ja, això també és interessant, vull dir, no tenim aquests 10 vins perquè sí.
Sí, sí, està clar, està clar. I el fet de que no funcionem d'aquesta manera, com per exemple si fan a La Rioja, al final va en perjudici del nostre propi territori, no? De la promoció i la divulgació del que tenim aquí. I el que acaba passant és el que moltíssima gent ens diu, que Tarragona avui dia encara continua sent la gran desconeguda, que si ho comparem amb d'altres territoris també de prop, ja escoltarem ara que el David ho comenta, respecte, per exemple, a Girona, Costa Brava, estem una miqueta per sota perquè potser no ens acabem de saber vendre. Ja. I llavors, clar, si no apostem pels vins d'aquí, al final és normal que siguem, no?, menys coneguts que altres zones que sí defensen el seu propi producte, el del territori, no? I això justament era el que ens deia el David, que Tarragona encara és desconeguda, que falta feina a fer.
Perquè no, a Tarragona no tenim de tot, no entens? I hi ha gent que amb això no... Clar, s'acaben les alcachofes, comencen les pèsols, s'acaben les pèsols, comencen una cosa... I sempre està així, no, la carta està pum, 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 pum... No és una casa d'aquestes, pum, fixa, i que la posin de tots a tres mesos, no? Perquè això s'acaba... Hi ha molta gent que no ho entén, perquè li diuen, com és que ja no tens això? Perquè s'ha acabat, com que s'ha acabat? I totes aquestes coses, pues costa, a poc a poc... Però bueno, a poc crec que la gent cada vegada és més conscient de tot això. I ja quan venen aquí, ja demanen això, i diuen, mira, doncs mira, sí, avui n'hi ha, avui no hi ha. Igual que els peixos i tot, el que tenim aquí a Tarragona, tenim una riquesa impressionant, i crec que encara no sabem creure el que tenim. Jo crec que no sabem ni el que tenim, perquè Tarragona és la gran desconeguda en aquest món. Tu te'n vas a Girona i a Girona ho tenen tot. I dius, bueno, aquí aposten per tot, i aquí ens falta encara creure en el que tenim. Jo crec que es falta creure el que tenim, perquè tenim molt i molt bé. Moltes més que el que es pensem. Mm-hmm.
No, jo estic completament d'acord. I, de fet, això ho havíem dit aquí també, no? Al final és com hi ha tants productes, com a qualsevol zona, vull dir, al final hi ha productes de qualitat artesanals, no? Que jo crec que a vegades són molt desconeguts. Ja no et parlo fora de Catalunya, dins Catalunya mateix, clar, vull dir, no cal anar gaire lluny. Segur que a Lleida desconeixen un munt de coses, de productes d'aquí i viceversa, no?
I qualsevol província espanyola també, és que clar, estem davant d'un país d'una riquesa gastronòmica importantíssim, pesca, agricultura, ramaderia, tenim absolutament de tot. Llavors, la gran diferència què és? Què la fa? Doncs jo crec que la promoció, la divulgació, la difusió del producte, no? Del territori. I és el que dèiem, no? Doncs, si ho comparem amb d'altres, potser altres es mouen més o fan més pinya, i que aquí encara falta doncs, aquest component de creure-s'ho més, d'anar tots a una, això ja ho hem comentat altres setmanes, però val la pena insistir-hi, que potser si posem tots de la nostra part, doncs cadascú, doncs, si algun restaurant ens està escoltant avui i pensa, ostres, és veritat, me'n vaig a triar vins de fora per quedar bé o per dir, doncs mira, tinc el que em demana tothom. Escolta'm, hi ha vins que potser són millors i estan més bé de preu que aquest que coneix tothom. Si el que coneix tothom, ja està, és igual. Més val oferir un altre diferent, no? Al final formarà part d'aquest aprenentatge continu. Si sempre acabem demanant el mateix, doncs, escolta'm, serem com un fast food,
clar,
no?
Sí, sí,
és tot
sí,
el que
sí.
Hi ha, sempre és així, sempre és igual a tot arreu, i doncs, amb tots els respectes, hi ha vins de Rioja també molt bons, però n'hi ha d'altres que potser sempre són iguals, no? En el sentit de que, bueno, no t'aporten més. Treballem més aquesta promoció interna i jo crec que anirem avançant, i de fet, justament, continuem amb aquesta línia, no, de la conversa, que potser, això, si ens ho creiem més, aconseguirem més coses. Això és el que ens deia el David.
Ens hauríem d'ajudar més entre tots, i entre tots fer una miqueta més de pinya i creure's el que tenim. Jo ho tenim de patir sempre, que tenim un marc que ens dona de tot, tenim uns vins impressionants, i no ens ho acabem de creure. Jo crec que no ens ho acabem de creure. Inclús gent que ve de fora ens diu, no sabeu el que teniu aquí. Inclús gent de cuineses franceses, amics meus, ens diu, no sabeu el que teniu aquí. I cuineses de fora diuen, al·lucinen el que teniu aquí. És impossible trobar un destí. El que teniu no ens ho creiem. Però tot això, a poc a poc, crec que ens hem d'anar fent la idea i creure'ns. O sigui, si ens ho creiem, tirarem endavant. Ara, si anem així, que no aposten per això, pues no, però crec que cada any serem més, els restaurants, quilòmetre zero.
Cada any serem més, som 8 de moment.
Sí, l'any passat, 2018, érem 8, mira't els enumero, sembla que no me'n deixo cap, l'antic molí d'Ulldecona, que vam sentir la setmana passada el Vicent Guimarà, Amaré de Tortosa, Casa Gallau de Cambrils, Mas Pubills, restaurant ecològic de Montbrió del Camp, el Quinta Forca de Nulles, Equiliquà de Valls, el Llagú de Tarragona i el Lola Vista d'Altafulla, el xef i copropietari del qual, el David Amorós, és amb qui hem parlat, i ens ha explicat una miqueta en què consisteix aquest moviment Slow Food, que com deia ara, com escoltàvem ara, que esperem que vagi augmentant i que doncs, enguany, la setmana que ve, quan s'otorguen les noves plaques,
ho sabrem.
Si en lloc de 8 som 9 o 10, doncs a veure si mica a mica anem progressant en aquest terreny, no? Apostar pel producte del territori i sobretot això, que amb un segell de qualitat que et dona garanties, no? Que aquell restaurant, aquest establiment, està justament treballant en producte d'aquí i de temporada, que sobretot de temporada, que quan toca, no? Cada cosa. De fet, el mateix David, en un moment de conversa, repassàvem la seva carta, i és veritat, ell té al final unes 20, 20 i poques referències, és una carta curteta, però això també et dona exemple de que treballa el que hi ha, el que troba al mercat, el que li porta la seva barca del seu proveïdor de confiança. Doncs si avui hi ha aquest peix, avui hi ha aquest peix i ja està. L'únic potser que es permet el luxe de tenir gairebé sempre, que a més és un plat estrella, és el pop, perquè el congelen, a més això afavoreix de tancar fibres i que li dona doncs, també una textura molt millor, i per tant, doncs, que quan és època en compren en grans quantitats, el compren a Cambrils, el tenen i el poden oferir durant molts més mesos de que si no poguessin doncs, congelar-lo. A banda d'això, la resta és el que hi ha al mercat, o el que hi ha, el que et dona la terra i el mar a cada època, és el que et trobaràs al plat. I això és una meravella. Això crec que hi ha a nivell també, no, que sempre diem de salut i de nutrició, hauríem de procurar tots buscar això. Quan anem a menjar, que sí, que de tant en tant ens podem permetre, no?
Home, faltaria més, però que la vida prou complicada està.
Exacte.
No, però jo crec que com a consumidors, com a usuaris, és important saber tot el que hem après avui de què significa quan veiem aquest segell, no? Perquè també, al final, has de valorar en funció d'això també la feina que fa aquell restaurant i a l'hora de triar, doncs, tu pots tenir en compte o no, no? Però no, està bé saber.
Que hi ha molta feina, perquè no és fàcil, el que dèiem al començament, un dels requisits, tracta amb el proveïdor directe, sense intermediaris. Això implica que primer els has de buscar tractar un per un en cadascun d'ells, fer les comandes cadascuna també per separat. A nivell logístic això complica moltíssim la tasca, no?, del dia a dia del funcionament d'un restaurant. Per això també normalment la majoria de restaurants que tenen aquests segells acostumen a ser petitets. Mm-hmm, ja. Els grans ja la cosa se'ls hi complica, però escolta'm, al final 80% de carta de producte de proximitat, d'aquest quilòmetre zero que seria 100
quilòmetres,
crec que es pot aconseguir. De fet, n'hi ha d'altres que també funcionen o van en aquesta línia i que encara no tenen el segell i que més d'una vegada pensa, escolta'm, potser només fa falta que ho demanis. Un que se m'acut és a la part alta de Tarragona, Espai Vi Gastrobar, sí, a la plaça del Fòrum. La veritat és que jo crec que tenen més del 80% de la seva carta en producte d'aquí del territori. Llavors, potser no té el segell, simplement és que sàpiguen que ho poden demanar, evidentment, complimentar tots els passos que...
Clar, suposo que això és la part més feixuga,
procés,
no?
Sí, sempre segurament costa, però que sapigueu que també hi ha altres restaurants que, encara que no tinguin el segell, també van, s'estan encaminant cap a aquesta filosofia. I és important que anem encarats cap aquí.
Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, un altre que apuntem a la llista també, l'Ola Bistro d'Altafulla, no? I ja ens l'havia recomanat,
sí,
moltíssimes
sí.
Gràcies al David també per haver-nos atès. M'encanta aquest soroll de fons de quan
sí,
hi vas anar a parlar, aquests plats, aquests coberts.
I aquest tallar, s'assenta, el moment de preparació del segell de migdia.
Clar,
sí,
per
sí.
Tant, moltíssimes gràcies també per aquesta estoneta i a tu, Albert, moltes gràcies, sempre aprenem tantes coses amb tu. Avui no m'has fet venir gaire gana i també t'ho agraeixo, que encara avui dinarem molt tard.
N'he guardat l'últim tall, per això t'he dit el por, perquè pensava, si el poso ja estarem com la setmana passada.
Estic
que...
fora de temps. Estic fora de temps.
Ui, pues no, ja està, ho deixem
però
aquí.
No, va, mira.
Ho deixem aquí.
Volies apuntar per la setmana vinent, fem una crida.
Sí, posem deures, no?, a la nostra
sí,
audiència.
Sí.
Hem pensat que, bueno, hem deixat enrere dies de Carnaval, de Carnestoltes, aviat serà Setmana Santa. Jo sempre penso en dolços, quan hi ha festivitats a celebrar.
I qui no?
Exacte. Bueno, busquem les millors pastisseries de la província de Tarragona. Evidentment, potser alguna fleca hi haurà, perquè hi ha fons doncs, que ofereixen una àmplia gamma de... Però, en aquest cas, volem buscar els millors dolços, les millors pastisseries de Tarragona, a veure què surt.
Vinga, doncs, rànquing obert, podem fer servir el nostre Twitter, @copetarragona, el nostre WhatsApp, 672-65-35-34, però si encara no ho fan, segueixin a l'Albert Rosa, a Twitter, Chef Pirata a Instagram, que allà tens les enquestes
procurem.
I el rànquing. Doncs Albert, molt bona setmana, mil gràcies.
Igualment.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco. En Decomodular nos hemos vuelto locos. Casi, casi lo regalamos. Liquidamos toda la exposición por cambio de dirección. Con artículos a partir de 1 euro. Decomodular no comprará más barato. Casi, casi se lo regalamos. Venga a comprobarlo. Usted también se volverá loco cuando vea estos precios. Decomodular, gran liquidación de muebles y sofás. Todo a precios por debajo de coste. Búsquenos en decomodular.com. Estamos en carretera del Parque Sama, junto a la rotonda de Riudoms.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Menys de dos minuts per arribar al punt de les dues. Nosaltres encarem la recta final del migdia COPE. Acabarem amb aquesta notícia, una de les notícies destacades del matí. Els ho hem explicat ja a l'apartat informatiu. Els Mossos han detingut almenys 6 persones en el marc d'un operatiu anticorrupció a l'Ajuntament de Deltebre, al Baix Ebre. Entre els detinguts hi hauria l'exalcalde Gervasi Aspa, d'Esquerra Republicana. Des de Mossos confirmen que entre les detencions hi ha també un exalcàrrec, funcionaris i exfuncionaris de l'Ajuntament. La investigació cassació, la porta al jutjat d'instrucció número 2 de Tortosa i se centra en delictes contra l'administració pública i falsedat documental. L'operatiu començava a primera hora del matí, s'ha escorcollat les oficines del consistori i cap a mig matí un parell d'agents en sortien amb caixes amb documentació. Busquen concretament informació referent a mandats anteriors entre els anys 2007 i 2015 i l'operatiu, que està sota secret de sumari, continua encara en marxa. A l'informatiu que porta el Carlos Osada, a l'informatiu Catalunya, més dades sobre aquest operatiu. Estem molt pendents de tot el que pugui passar. Nosaltres posem el punt final al programa, però els deixo molt bona companyia amb la programació de COPE. L'equip de Tarragona torna demà puntual a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar bon dimarts. Fins demà.